Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ahir, Florentino Pérez va revalidar la presidència del Real Madrid. Amb una participació superior a l'esperada, va aconseguir 65% dels vots i el seu rival sorpresa, Enrique Riquelme, es va plantar amb un inesperat 35% dels vots. A primera vista, és la crònica d'una victòria anunciada. La inèrcia de la llotja va funcionar, però els resultats d'ahir i tota la campanya electoral mostren també una imatge que podríem dir que és més complexa, tant pel que fa al club madrileny com pel que fa a l'esport del futbol. El projecte oficialista de Florentino Pérez ha quedat revalidat. I recordem com s'ha arribat fins aquí. Amb una campanya llampec, feta a mida per passar-hi de puntetes, i que va començar amb aquella roda de premsa vergonyosa de Florentino. Inesperada, on va dir coses com aquesta.
Miren el postperiódico hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
Davant dels micròfons, vam veure Florentino Pérez que perdia, literalment, els papers.
Mi padre leía siempre la ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja.
Va donar una imatge molt pobra de les seves facultats actuals. I així vam arribar a unes eleccions en què Florentino Pérez ha guanyat, malgrat que un terç dels prop de 70.000 socis, amb dret a vot, li han retirat la confiança. Si llegeixen bé els resultats, l'ensurt a la llotja serà ben real, perquè aixecar una alternativa dins del Real Madrid, ara mateix, veient els resultats, és gairebé un miracle. El sistema està completament blindat pels estatuts i uns avals inassumibles. 20 anys d'antiguitat com a soci i el requisit d'avalar personalment el 15% del pressupost del club, és a dir, més de 180 milions d'euros de la pròpia butxaca. Una realitat que està feta a mida, evidentment, per mantenir-se al poder. I això s'ha traduït també en un duel de projectes tallats pel mateix patró. Perquè, si mirem la campanya de prop, els dos candidats han acabat oferint propostes molt semblants. Riquelme va dir que tenia tancat a Haaland. Va assegurar que posaria Klopp a la banqueta. Tot i que els representants també de l'entrenador i el davanter ho van desmentir ràpidament. I, per la seva banda, Florentino Pérez va contraprogramar anunciant el retorn de José Mourinho. I també amb una oferta imminent que es produirà demà, segons Florentino, segons la promesa de Florentino. Una promesa de 150 milions d'euros per un nou jugador que assegura que presentarà demà. Bé, el problema de tots dos, els dos candidats coincidien un punt, és el d'aquest futbol galàctic, construït a base de talonari, i per descomptat les campanyes electorals hi són per fer promeses i per plantejar com fer les realitats, però tant Riquelme com Florentino han preferit les promeses a les realitats. Per exemple, hi ha hagut molt poc debat sobre la proposta de vendre un 5% del club a un inversor privat. En el fons, tots dos candidats eren més semblants que no pas diferents. Aquesta és la paradoxa d'aquestes eleccions, que no s'ha votat entre el negoci i l'afició, s'ha votat entre un gran magnat i un altre aspirant a gran magnat. Una batalla, per tant, interna de milionaris per veure qui representava millor els interessos d'aquesta marca. L'afició blanca ha escollit Florentino Pérez, però el fons és clar. L'ànima del futbol no estava cridada a votar ahir, i probablement tampoc la del Real Madrid.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dilluns 8 de juny, ens hem despertat amb 13 graus a Carme, a la comarca de l'Anoia, 14 graus a Navat, a l'Alt Empordà, i 19 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui, un matí de sol, sí que hi ha alguns núvols a l'Alt Pirineu i a les Terres de l'Ebre, però duraran poca estona, i a la tarda hi haurà algunes nuvolades amb algun ruixat, fins i tot també en punts del Pirineu, del Prepirineu. A tot estirar, a ponent també podria arribar algun ruixat desgastat a mitja tarda o al vespre. Avui el més destacable serà també la temperatura, que pujarà respecte al cap de setmana, sobretot ho notarem a l'interior. Les més altes poden arribar entre els 30 i 34 graus. Demà tornarà a baixar la temperatura. Serà un dia una mica més variable, amb algun ruixat ja al matí del Pirineu, la tarda es repeteixen, i a partir de dimecres, temps més tranquil, dijous ja tornarà a remuntar el termòmetre.
Ara són les 8 i 5, d'aquí pocs minuts analitzarem la victòria de Florentino Pérez a l'Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. El dia en què... El papa Lleó XIV pronunciarà d'aquí dues hores un històric discurs al Congrés dels Diputats. Serà just abans d'arribar a Barcelona i després d'un cap de setmana a Madrid ple de missatges polítics. Anem cap al Congrés, allà hi tenim Dani Sanceaja. Bon dia, Dani.
Hola, bon dia.
Tot a punt?
Sí, a punt. A punt d'entrar al Congrés.
Doncs això és bo. A punt d'entrar al Congrés, tu, perquè fins a les 8 no obrien les portes.
Exacte, per això estem esperant que deixem passar.
Per tant, no em pots explicar quin és el dispositiu de seguretat, diguéssim, que hi ha muntat?
Sí, això sí, perquè el veig des d'aquí fora. Estan ara mateix revisant el clavegram, està tot tancat, envoltat de tanques, hi ha gent que ja comença a agafar posicions per tenir una bona vista de l'arribada del papa, però arribar fins aquí, bé, no veiem cap cotxe perquè està tot el centre de Madrid tallat al trànsit. Per tant, un Congrés blindadíssim.
El papa serà, primer es reunirà amb Pedro Sánchez i després saludarà les principals autoritats polítiques. Aquest seria el protocol d'avui.
Sí, ja es va reunir amb Sánchez al Vaticà el dia que Luco va entrar a Ferraz, si ho recordeu, i avui es tornen a veure a 9:45 a l'Anunciatura Vaticana i després el papa es trasllada cap aquí, cap al Congrés, on serà rebut per la presidenta de la Cambra i també el del Senat i la resta d'autoritats de l'Estat, signarà el llibre d'honor i saludarà els líders dels grups parlamentaris. A continuació ja pronunciarà el seu discurs davant d'un hemicicle ple amb diputats i amb senadors, però amb algunes absències destacades com la dels diputats de Podem o la de l'expresident Zapatero, que ha declinat la invitació.
Aquest cap de setmana l'hem sentit amb discursos importants polítics del papa, parlant també de populismes. Què s'espera que digui Lleó XIV al Congrés dels Diputats?
Doncs, com dius, el que tenim són pistes del que ha anat dient i fent este cap de setmana. Res més trepitjar Madrid dissabte i davant de tota la plena política espanyola, Lleó XIV va carregar contra els populismes i la polarització, va agrair el paper d'Espanya en l'escena internacional i a la tarda va visitar un centre d'acollida de migrants. Ahir, la litúrgia pròpia de la missa de diumenge va modular el seu missatge, però igualment va demanar als fidels no viure la fe des de la indiferència. El sentim.
Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
Tot i que Prevost s'adreçarà avui a banda i banda de l'hemicicle, la Moncloa es veu en total sintonia amb este papa que planta cara a Trump.
Doncs això serà aquest matí. A la tarda hi haurà una altra cita també amb molt simbolisme, que és que el papa reunirà amb les víctimes d'abusos.
Simbòlica i plena de secretismes, perquè no va ser fins el dia abans del viatge a Madrid quan el Vaticà va confirmar una trobada privada del papa amb víctimes d'abusos, i ahir ja vam saber que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a l'Anunciatura Apostòlica. La cita l'organitza l'Arquebisbat de Madrid i no s'han convidat associacions de víctimes crítiques amb el paper de l'Església. Al vol d'anada a Madrid, el papa va dir que els casos d'abusos són una ferida oberta, però no s'ha tornat a pronunciar. Avui ho podria fer en la seva trobada amb els bisbes espanyols també esta mateixa tarda.
Doncs gràcies, Dani. Seguirem aquesta reunió amb Pedro Sánchez i també sentirem el papa des del Congrés dels Diputats avui a partir de les 10 del matí en directe a Catalunya Ràdio. Tot això després que ahir el papa fes una missa multitudinària també al matí.
Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado.
Amb més d'un milió d'assistents, segons els organitzadors, a la tarda acte amb representants també de l'economia, l'esport i la cultura, a qui va demanar que anessin més enllà del negoci. Cristian Roldán.
Davant de 20.000 persones, Lleó XIV va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actor i director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre els primers passos del papa Lleó XIV a Espanya, comentari de la directora de Catalunya Religió, Glòria Barrete.
En només dos dies a Madrid, Lleó XIV ha parlat de la pederàstia com una ferida que continua oberta. Ha demanat evitar les paraules que humilien i divideixen, ha reclamat més compromís per canviar el món i ha advertit que ningú no ha de genollar-se davant el poder, els diners o les ideologies. Escoltant-lo, hi ha moments que un té la sensació que el papa està fent una feina que haurien de fer més sovint altres. Recordar que la dignitat humana és innegociable, que el bé comú existeix, que les persones valen més que els interessos i que la convivència exigeix alguna cosa més que guanyar discussions.
Tot això serà abans que demà el papa arribi a Catalunya en la seva visita de 2 dies, que el portarà, recordem, al Raval, a la presó de Brians, i continuarà a Montserrat, on s'estan acabant els preparatius per rebre el pontífex, tal com ens explicava divendres al matí de Catalunya Ràdio el coordinador de la visita del papa al monestir, el subprior Bernat Juliol.
Són visites complexes que requereixen temes de protocol, de seguretat, de comunicació, i llavors estem treballant, ho tenim tot a punt per acollir el papa i per acollir tota la gent que pugui el dimecres el màxim de bé possible.
Per tant, tot a punt per aquesta visita del papa, que serà un important repte de seguretat i de mobilitat. Les restriccions de trànsit començaran, recordem, avui pel Foradada.
Sí, de fet, han començat a les 7 del matí, han quedat ja tancats als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Demà, a primera hora, quedarà encapsulada la parròquia de Sant Agustí, al Raval. Tots aquests llocs hi haurà controls d'accés, regulació de vianants i no s'hi podrà aparcar tampoc motos o bicicletes. La restricció més important serà, però, dimecres, al voltant de la Sagrada Família, amb un perímetre de 9 illes de cases. A partir de demà a la matinada i fins i tot els accessos als pàrquings quedaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancat l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
I a tot plegat s'hi ha d'afegir també que demà dimarts els professors han decidit convocar una nova jornada de vaga. Montse Vir.
Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ho seguirem demà a primera hora al matí de Catalunya Ràdio i dimarts en una programació especial també que s'allargarà tot el dia per seguir tots els passos del Papa Lleó XIV a Catalunya. Dimarts i dimecres. Aquest és el principal tema del dia. L'altre és l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran. L'alto el foc entre l'Iran i Israel, que estava en vigor des del mes d'abril, ha saltat pels aires aquesta nit després d'un intercanvi de míssils entre els dos països. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran justifica aquests atacs com a resposta per l'ofensiva israeliana contra el Líban. Així ho deia un porteu de la Guàrdia Revolucionària. Mentrestant, un porteu de l'exèrcit d'Israel parlava de greu error de l'Iran. En tot cas, l'intercanvi d'atacs posa en alerta de nou tota la regió i amenaça el pla de pau de Donald Trump. Anem en directe cap a Jerusalem. Allà tenim Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia.
Què en sabem d'aquests atacs?
Doncs bé, sabem que els atacs israelians s'estan produint des d'aquesta matinada. L'exèrcit israelià primer ha informat que se centraven en objectius militars, però més tard ha anunciat que s'hi afegien també objectius energètics. De fet, l'Iran acaba de confirmar danys parcials a la petroquímica de Mashahar. I les represàlies cap a Israel, de moment, sembla que s'han aturat. Hi ha hagut un míssil llançat per part dels Houthis des del Iemen i dues onades de míssils per part de l'Iran. Tots han estat interceptats i ara ja fa un parell d'hores que no sonen aquí les sirenes. De fet, l'espai aeri d'Israel continua obert.
I la pregunta també aquesta hora és a partir d'ara què?
Doncs aquesta és la gran pregunta, com deies, perquè de moment el que han fet tots els implicats és complir amb les seves amenaces i represàlies, podríem dir. L'Iran va dir que un atac israelià a Beirut era una línia vermella i va complir amb l'amenaça de respondre amb míssils i, òbviament, Netanyahu, que està en any electoral, no deixaria passar un atac iranià contra el seu territori. La clau serà, segurament, en si Donald Trump és capaç de controlar Netanyahu. Ahir el president nord-americà va dir a diversos mitjans nord-americans que demanaria al primer ministre israelià que no ataqués l'Iran. De moment està clar que no li ha fet cas.
Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Jordi. La nova ofensiva que posa en qüestió l'estratègia de Donald Trump, que fa dies que insisteix que aquest acord de pau definitiu és ben a tocar pel Foradada.
En una entrevista al Financial Times, Trump ha dit que l'intercanvi de míssils no afecta les negociacions i ha criticat Netanyahu dient jo ho decideixo tot, ell no. Això diu Trump. Recordem que la setmana passada el president dels Estats Units ja va reprovar per telèfon el primer ministre israelià per seguir atacant el Líban, tot i la insistència dels Estats Units que deixés de fer-ho. Un Trump qui, per cert, aquesta nit, en una altra entrevista a la NBC, ha protagonitzat un nou incident quan se li preguntava, ho feia la periodista, per quines proves tenia per parlar de frau electoral el 2020.
I know. I sat in the rain with you for an hour. On and off in the rain. And I've given you enough time. You ought to straighten out your press.
Trump ha marxat de l'entrevista dient un país mai podrà ser gran amb una premsa deshonesta.
Caldrà esperar, doncs, l'evolució dels atacs i la vigència de l'acord de pau. De moment, l'atac ja ha tingut les primeres conseqüències en el preu del petroli.
El barril de Brent s'ha disparat aquest matí, ha pujat més d'un 4%, sobrepassant els 97 dòlars. Tot això quan l'Organització de Països Exportadors de Petroli ha anunciat que augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris aquest mes de juliol. I un altre efecte econòmic de la guerra. L'Associació Internacional del Transport Aeri calcula que els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat aquest any, dels 45.000 milions als 23.000.
Continuarem molt pendents de l'escalada bèl·lica de l'Iran a Israel. Ara un primer comentari de l'expert del món àrab, Javier Albarracín.
L'atac directe d'Iran a Israel posa de manifest que els altos, els focs i les treves en aquests conflictes actuals a Orient Mitjà no existeixen realment sobre el terreny. I, per altra part, que els dos conflictes, el del Líban i el d'Iran, estan directament vinculats l'un amb l'altre. Estats Units els vol separar per poder avançar amb les negociacions, però tant Iran com Israel veuen que és un tot. I Israel, siguent conscient, sap que atacant de forma sistemàtica el Líban i a Beirut farà descarrilar el procés, possible procés de pau o possible negociació amb Iran.
Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko Gil, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
Perdoni, podria baixar l'aire condicionat?
És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio.
Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Martoiana, Robert Prat, Francesc Soler, Lara García i Alba Bau. Bon dia.
Bon dia.
La victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid arriba de matinada. Així rebien Florentino Pérez a la seu electoral després de confirmar-se que continuarà com a president del Real Madrid amb un 65% dels vots.
Florentino, que suma el 8è mandat com a president del Madrid, tot i que el seu rival ha tret un terç dels vots en molt pocs dies de campanya, el president renovat celebrava així la victòria.
Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. És un resultat extraordinari.
El candidat perdedor va acceptar la derrota i va insistir en el seu lema de campanya, Enrique Riquelme.
Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club.
Avui en parlarem a l'Agroesportiva a partir de 3:45. I ahir al vespre hi va haver un nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
Un home va morir després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est. El d'ahir és el tercer tiroteig a Catalunya en els 8 dies que portem de juny.
Mentre continuen alguns apunts judicials dels casos que rodegen el PSOE. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia.
El primer és una derivada del cas Leire. Les gravacions de l'exmilitant del PSOE confirmen maniobres del Ministeri de l'Interior en l'època del Partit Popular per desacreditar, en aquest cas, Xavier Trias.
Sí, bàsicament perquè l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, assegurava en una conversa gravada amb Leire Díaz que el ministre li encantava filtrar i que va donar a mitjans afins al PP informació sobre aquell suposat compte amb 13 milions que Trias tindria a Suïssa.
Indicador número 1,
L'àudio no se sent gens bé, però aquí sí que Martínez diu a Díez, recordem, investigada per maniobrar contra jutges i fiscals, doncs diu que va filtrar aquesta informació i ho va fer directament Fernández Díaz, era llavors el seu cap. La filtració es va fer el 2014, mesos abans de les municipals, Trias de seguida ho va desmentir, el cas va quedar en res i la Fiscalia Anticorrupció ho va arxivar.
I el segon, avui quedarà vist per sentència el judici del germà de Pedro Sánchez.
Si es fan els informes finals, perquè ens entenguem, els arguments de les defenses i les acusacions perquè el tribunal tingui en compte a l'hora de sentenciar els fets, un judici on el germà de Sánchez va començar amb una petició de 3 anys i ha acabat amb el doble, amb 6, perquè les acusacions han introduït nous delictes en uns fets que el tribunal havia considerat ja prescrits. La Fiscalia, recordem-ho, no acusa, no veu delicte i demana arxivar. L'Audiència de Badajoz haurà de decidir, per tant, si creu que es va fer una plaça a mida a David Sánchez. Llavors, des de dins, ell va maniobrar per canviar-la de nom i atribucions i després fitxar un amic seu. Ell i la resta d'acusats, són 11 en total, ho han negat tot i diuen que el procés va ser net.
Gràcies, Tanya, i també novetats en el cas de Patero. Un primer examen de les seves joies apunta a un valor proper al 1 milió d'euros.
Ho publica el Confidencial citant fonts jurídiques. El primer examen dels béns de la seva caixa forta ha confirmat que hi ha diamants, rubins i maragdes autèntics. El valor definitiu encara l'han de fixar un taxador.
I els nous casos de corrupció ja passen factura al PSOE, segons una enquesta del País.
Que mostra com creix la distància entre el PP i el PSOE. Fins als 5 punts, els socialistes perden un punt en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta frega el 50% dels vots.
Són les 8:21. Nit d'eleccions a diferents parts del món. Comencem a Perú, on la segona volta deixa Keijo Fujimori amb un avantatge molt lleuger respecte a l'esquerra de Roberto Sánchez, amb un 50% dels vots escrutats. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
El recompte ràpid de vots, basat en les actes oficials, ha donat una victòria provisional per un estret marge de vots al candidat progressista Roberto Sánchez, però l'escrutini evoluciona en paral·lel també i ha beneficiat en alguns trams a la candidata conservadora Keiko Fujimori. Aquesta és la incertesa electoral que es viu aquí al Perú després d'aquestes eleccions, un cop els peruans han votat. Una incertesa enorme amb un empat tècnic a causa de la poca diferència entre els dos candidats. S'han fet crides a la calma i esperar el recompte de vots des del fujimorisme, mentre que el candidat progressista Roberto Sánchez ja s'ha proclamat d'alguna manera guanyador en el seu discurs postelectoral.
Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
I també nit electoral a Armènia, que dona l'esquena a Putin.
El primer ministre Nikol Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i consolida el seu projecte d'acostar el país a Europa. L'oposició pro-russa només ha recollit el 20% dels vots. Així celebrava la victòria Pashinyan.
El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
I parlant de Rússia, Regne Unit, Alemanya i França demanen a Vladimir Putin un alto el foc complet a Ucraïna.
Ha estat en una trobada a Londres amb els dirigents dels tres països i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa sobre el terreny. Aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
I a l'Àsia, el president xinès Xi Jinping visita Corea del Nord per primer cop en 7 anys. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
Una matinada que ha deixat un terratrèmol de 7,8 graus que ha sacsejat les Filipines.
Almenys 3 persones han mort i un centenar més han resultat ferides pel sisme que ha afectat el sud del país. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat i el centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de Filipines, també Indonèsia, Taiwan i el Japó.
I a França, tempesta política per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que havia estat denunciat 9 vegades. París, Isabel Galí.
El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença, en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
El matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè la Patum podria rebre la Creu de Sant Jordi.
Com a mínim, això és el que vol la consellera de Cultura, Sònia Hernández. L'anunci de la petició l'ha fet coincidint amb l'última Patum completa de les festes del Corpus.
La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
I a banda d'això, aquesta nit a Nova York s'ha celebrat els Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units.
Uns premis que han fet història després de guardonar per primera vegada una persona trans.
We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space.
L'ha guanyat la dissenyadora de vestuari Queen Jean, que ha assegurat que les persones trans han d'ocupar més espais entre els premiats. Ximagadon, que ha triomfat amb 4 tonis, entre ells el de millor musical.
I avui comença la festa del cine.
Durant 4 dies, fins dijous 11 de juny, es podran anar al cinema entrades a 3,5 euros. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla als diferents cinemes que participen en la iniciativa. I don't blame it on me for falling in love with you.
Anybody could see. El que fa als esports, ja hem parlat de la victòria de Florentino Pérez a les urnes, una victòria que tindrà conseqüències imminents al club.
De fet, el Comte del Madrid ha publicat un vídeo del mateix José Mourinho que diu això.
Sí, por supuesto.
Paraules que arriben després de les de Florentino.
Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
L'arribada de Mourinho es pot fer efectiva les pròximes hores. Es podria anunciar aquesta setmana i fer-se en la presentació. Un madridisme que aclama Florentino Pérez, tot i el toc d'atenció que ha tingut a les urnes. Així es va viure la nit a la seu electoral. Mitjana d'edat de 95 anys a la seu electoral de Florentino. Els fitxatges de Dumfries i Konaté i l'oferta de 150 milions d'euros per un crac que va prometre el president del Madrid marcaran l'agenda dels pròxims dies.
I el Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
Va guanyar la pista el Baskonia 88-96. Ara s'enfrontarà al València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
El Barça i el Tenerife jugaran a l'altra semifinal.
El jugador danès Christian Eriksen es torna desmaiant un partit.
A l'Eurocopa del 2021 ja li va passar, va tenir una aturada cardíaca. Des que va tenir aquest greu episodi se li va instal·lar un desfibril·lador automàtic. El jugador del Wolfsburg va tornar a caure de manera sobtada enmig del partit de Dinamarca i Ucraïna. El jugador, però, es va tornar a aixecar i es troba bé. El Barça guanya la Copa d'handbol, la trentena, 17-37 davant el Bidasoa. L'Europa no aconsegueix l'ascens a segona A per 3-2 al camp del Celta B. El Sabadell tindrà com a rival el Zamora en la final d'ascens. El Badalona remunta el 4-1 de l'anada, guanya 3-0 al Cornellà i jugarà la final per l'ascens a segona REF, mentre que hi haurà cinquè partit al play-off per la semifinal entre el títol de Lliga, entre el Barça i l'Igualada.
Són 8:45.
Gràcies. Per què, mama? Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
I pot ser tot això sent professional.
I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingoan fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
La Teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
I el matí arrenca pendent de... Els discursos que aquest matí el Papa Lleó XIV farà des del Congrés dels Diputats. Serà després de trobar-se amb Pedro Sánchez. Madrid, Dani Santeaja, bon dia. Doncs no estan. Ara sí, Dani.
Bon dia. D'aquí una hora, Sánchez es tornarà a reunir amb Lleó XIV. La Moncloa busca exhibir sintonia amb un papa crític amb Trump que carrega contra els populismes i els discursos identitaris, com va fer dissabte només arribar a Madrid. Han estat dos primers dies de viatge de forta càrrega política i social. Per això, l'expectativa del discurs del papa a l'hemicicle, el primer d'un pontífex, és màxima.
I tot plegat ha eclipsat la situació de tensió que viu el PSOE pel cas Leire i Zapatero. Ara bé, sobre el paper a les últimes enquestes que s'han publicat avui, sí que li està passant factura. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
Bon dia, si ho diu l'enquesta del País i la cadena SER, que mostra com, després de la imputació de Zapatero i la presència de la UCO a Ferraz pel cas Leire, la distància entre PP i PSOE creix, s'amplia fins als 5 punts. Els socialistes perden un punt en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijó pugen també respecte a Vox. L'extrema dreta, per cert, cau després de 3 mesos consecutius, però la suma de dreta i extrema dreta frega ja el 50% dels vots.
I també molt pendents de l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran. La Unió Europea ja hi ha reaccionat. Marc Jurado, redacció.
Sí, qui n'ha parlat és l'alta representant d'Afers Exteriors i Polítiques de Seguretat, Kaya Kallas. Diu que l'Orient Mitjà no necessita una escalada militar i ha instat les dues parts a tornar a la mesa de negociacions. Ho ha dit aquest matí a l'arribada a la reunió informal de ministres comunitaris de defensa que es fa a Xipre.
I ara cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. Renfe informa que la recuperació del servei als túnels del Garraf s'està duent a terme segons el previst. Tot i això, ara mateix hi ha retards d'uns 5 minuts a l'R2 Sud en els trens que van del Garraf cap a Barcelona. I a l'R15, retards de 25 minuts en el tren que va de Barcelona a Reus i de 10 minuts en el que va de la plana Picamoixons a Barcelona. També 10 minuts de retard en els trens que van de Vinaròs i Tortosa cap a Barcelona. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha demores de 10 minuts a la línia Llobregat-Anoia, les R6 i R60, a causa d'una avaria a les instal·lacions a Piera.
I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia.
Quins són els punts vermells que tenim ara mateix?
La Ronda Litoral. Hi ha trànsit molt complicat a la Ronda Litoral, aturades des de Sant Adrià fins a Ciutat Vella, sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat, aquí també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria.
I punts taronges?
Doncs mira, la C58 a Terrassa, sentit Barcelona per un accident, la C55 Cabrera cap a l'enllaç amb l'A2 i encara retencions a la C60 Argentona, sentit Granollers per un accident ja retirat.
De seguida, Àgora Esportiva per parlar de les eleccions del Madrid amb Ramon Besa, amb Francesc Garriga, Laia Tudela i Joel Díaz. Però què més tindrem avui aquí al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs parlarem de la selectivitat que comença demà i de l'ansietat que això pot generar als estudiants. Ho farem amb una psicòloga d'adolescents, amb una professora de segon de batxillerat i també amb un estudiant que demà fa la selectivitat. Com cada dilluns, secció del cor amb Laura Fa i avui a les 11, Joan Pena.
Doncs salutacions a la Laura. Fem una pausa abans del temps i de seguida entrem a l'Àgora Esportiva.
Bonpreu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, avui tenim una pujada a la temperatura, una mica més que el cap de setmana. Avui s'enfilarà fins a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, uns 28-30 graus a la costa. I amb alguna tempesta de tarda, el Pirineu i el Prepirineu, molt aïllada. Potser també n'arriba alguna desgastada a les comarques de Ponent. El rest del temps serà assolellat i tranquil. Llavors demà sí que baixa la temperatura. Demà i dimecres el temps serà una miqueta més variable. Fins i tot demà amb algun ruixat matinal ja a la zona pirinenca. I a partir de dijous, temps molt més estable i amb una pujada a la temperatura que notarem també el que resta de la setmana, al final de la setmana.
Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, embadalit per la bellesa vegetal, era enfabat. Avui dilluns, comencem la setmana amb un Enigmàrius tèxtil. El teixit de seda i or més menys tingut, de quatre lletres. El teixit de seda i or més menys tingut, quatre lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
Tu creus? Jo pensava que era normal.
No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudela, el Joel Díaz i el Francesc Garriga. I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
D'un nom propi, Florentino Pérez. A veure si els nostres agoristes que creus que estan sorpresos o no pel resultat.
No. Sorpresos potser no, però és important el resultat.
Sí.
Sí, clar,
no, a veure...
Amb les eleccions sempre són importants.
No. Està, realment, si aquest és el nivell, Garriga...
Jo sí que estic sorpresa.
Sí, per què?
Perquè trobo que el Florentino hauria d'estar preocupat per aquest resultat. És un resultat...
Està més sorprès Florentino que nosaltres.
Sí, jo crec que sí.
Perquè Florentino va muntar aquestes eleccions...
Per arrasar.
Perquè no hi hagués eleccions.
Clar, perquè no hi hagués candidat que el pugui rebatre. Sí.
Vull dir, té una tercera part de la parròquia de socis...
Més.
En contra, una mica més.
Socis que han votat.
Bueno,
sí, però
al final és la democràcia és això, no?
Sí.
És representativa.
Què tal, Ramon? Com estàs?
Molt bé, bon dia.
Sí. T'ho esperaves, tu?
Home, jo m'esperava una diferència més gran.
És a dir, un 7-3, es havia arribat a parlar d'un 8-2. Cap i la fi, que si el Florentino que ha guanyat un any de mandat, perquè en tenia per 3, o sigui, conèixer aquest alacantí amb accent mexicà, que del que ningú havia sentit a parlar, de cop amb aquella conferència de premsa tan extravertida, tan boja, per dir-ho d'una manera, tan sorprenent.
El vam haver de buscar a Google, eh?
I en 15 dies aquest senyor ha aconseguit el 35% dels vots, i des del punt de vista, això ja diria, de crítica esportiva, que és el que ens toca a nosaltres, un projecte que no sé si es diferencia molt del Florentino. O sigui, jo recordo molt quan aquí, el 2003, d'alguna manera, s'acaba l'etapa Núñez, el nuñisme va tenir difícil continuïtat, però hi havia com 6 candidatures, i es parlava de projectes, i es parlava de debat, i semblava que havia de guanyar Bassat, guanyar Laporta. Ara m'ha semblat un Florentino al quadrat o triplicat.
Bé, era recuperar els que han anat perdent pel camí, Raúl, Casillas, Del Bosque, era dir, recuperar una mica aquell Madrid pre-Florentino gairebé, però amb un senyor que és com Florentino.
Sí, fins i tot m'ha semblat un punt obscè. I ara Haaland, perquè quin és el criteri esportiu? Perquè tu ara imagina't que hagis arribat a un acord amb Haaland i tens Mbappé, Vinícius, Haaland, i a més no saps, jo crec que en aquesta, si fos una candidatura com Déu mana, qui ha d'anunciar els fitxatges és el director esportiu, no el president, perquè si no pateixes del mateix mal.
Això ha passat sempre.
Vull dir, de no, perdona, però no sempre que hagis presentat un director esportiu. A la candidatura del Bassat es va recriminar justament que es perdés, sí, perquè el Guardiola no va voler anunciar cap fitxatge. Recordo aquest cas i el Laporta va anunciar bé, que més a dir, si tu estructures un club amb un director esportiu, el director esportiu no ha sortit, tots aquests que van amb Florentino, cap ha dit res. Ai, amb Riquelme, ni un no ha dit res. O sigui, se suposa que hi van, però jo no he sentit a parlar a Fernando Hierro, ni a Raúl, ni a Del Bosque, ni a cap d'ells. I, a més, hi ha la foto del Riquelme, digueu-me amb qui va acompanyat. És l'únic president que jo recordo que va ell sol. O sigui, no s'ha vist associat a res. Sí. Ahir, fins i tot, Cospedal va aparèixer al costat de Florentino.
També és veritat que ha tingut molt poc temps per preparar la candidatura, pobre home, que ha fet el que ha pogut, però bé. Jo crec que aquest home anava de farol en pràcticament tot el que ha dit perquè sabia que no guanyaria, no? I llavors aquesta primera incursió doncs, s'ha donat a conèixer, s'ha fet un nom, segurament ha agafat una sèrie de contactes molt valuosos de cara al futur, no? Jo crec que més o menys ha fet això, una mena d'assaig, una prova pilot.
Sí. No, també el que ha aconseguit és visibilitzar un vot anti-Florentino que Florentino no sabia ni que existia. I sobretot és, no sé si aglutinar, perquè tampoc el coneixem, és nou, gairebé, que públicament hi hagi un vot o una contestació, que Florentino tingui una contestació, que tingui una oposició, i llavors aquella gent que era anti-Florentino i que estava amagada...
Ha perdut les eleccions.
No, però...
Sí, aquesta gent ha perdut les eleccions.
Sí, però ha aconseguit una cosa històrica, que és que ja té un punt de referència, té una oposició, té un líder aquí a mirar, i llavors aquí, a poc, ha crescut. Ara ha nascut una oposició que no tenia Florentino. Ha perdut les eleccions? Sí, clar, tenien 15 dies. És pràcticament un rècord el que han aconseguit. A més, amb aquest poc temps, és el que deia, amb totes les pàtums que Riquelme ha presentat, que no s'ha mullat ningú, ha permès que fessin servir el seu nom, però no han fet una passa endavant. Però tot i així, ell ha aconseguit 11.000 vots de gent que, insisteixo, és que fins ara era gairebé impensable que algú pogués dir que votava en contra de Florentino. I ara han demostrat i han deixat que sí, que Florentino és humà i que té una oposició. Llavors comença un mandat molt diferent per Florentino.
Però també
parlem del futbol, Ricard.
Però posem-nos d'acord, perquè Laporta va fer un 68% dels vots.
No, però és que Laporta...
No, jo crec que no es pot
comprar.
Florentino, 65. Riquelme, un 35. I Víctor Folo, un 29.
Sí, però el Barça està acostumat a tenir eleccions.
Sí, d'acord, però si diem que Florentino té una oposició, aleshores Laporta també la té, eh?
Sí, clar, sempre l'ha tingut. El Barça sempre ha tingut oposició.
Perdoneu, però aquí no ho hem dit mai. Hem dit que no té oposició, que Laporta està per sobre de tot.
Jo no ho he dit, això.
Que hi hagi gent en contra de Laporta és evident.
Bueno, vull dir que ens posem d'acord.
No estem molt d'acord.
Enteneu el que estic dient, no?
Sí. Però és que el Barça és un club en qüestió presidencial molt democràtic. Sempre hi ha hagut eleccions. Només ens n'hem saltat unes el 2006 perquè les va convocar un jutge de pressa i corrents i Laporta acabava de guanyar una Champions i, per tant, allà era molt difícil de competir. Però el Madrid fa 20 anys que no tenien eleccions i el que volia Florentino és que en fossin ara 24. I això, d'entrada, ja li ha sortit malament. I l'altre és que hem de tenir en compte que al món del futbol només hi ha un cas en 50 anys d'un president que hagi perdut unes eleccions. I justament va ser Florentino Pérez qui les va guanyar aquelles eleccions. El 2000 contra Lorenzo Sanz. La resta de presidents que s'han presentat a la reelecció sempre han guanyat, sempre. Per tant, és molt difícil que ara surti Raúl al costat de Riquelme, perquè s'està enfrontant al club. Perquè el president, la gent no el veu com un candidat, el veu com el club. Per tant, per una llegenda del Madrid, anar amb Riquelme, en el fons és
anar... Anar contra el club.
No, bueno, i contra l'establishment.
Hi ha una imatge que per mi simbolitza molt això que estàs dient, Garriga, i és el fet que al Madrid no hi ha hagut cap problema en què Florentino Pérez no passi a ser president interí en cap moment. Ah. És a dir, Florentino Pérez ha celebrat les eleccions del Madrid sent des de la llotja al Real Madrid.
I s'ha de veure ara quin serà el comportament de l'Enrique Riquelme, entre altres coses, perquè, per exemple, com Víctor Font ha exercit d'oposició, ell cada fi de temporada feia una roda de premsa i fiscalitzava la seva manera com ho veia. És a dir, això és una oposició per mi. Veurem què fa Riquelme. Jo no sé si ho farà.
Jo crec que ho farà.
Fins ara, Víctor Font no ha fet res, va perdre les eleccions, ha sortit de l'escenari i ha deixat d'opinar sobre el club. Però no oblidis tampoc, Ricard, una cosa molt important. Laporta ha perdut unes eleccions el 2014. Ha tingut un vot de censura. És a dir, Florentino no ha tingut mai res de tot això. És a dir, la cultura democràtica que ha desenvolupat el Barça, fins i tot en el mandat de Laporta, en el mandat del Núñez amb l'Elefant Blau, no té res a veure amb el comportament que normalment ha tingut la manera de gestionar el Madrid. Això és,
això és evident, sí.
I després hi ha un dels cromos amb els que ha sortit Florentino. El cromo és Mourinho i el que li ha dit als socis, que ja, de moment hi ha un 35 que no vol... que no el convence.
Que
a la gent que vota, ja, però és que ens hem de basar amb la gent que vota.
No, que quan parleu de que hi ha una oposició a Florentino, doncs no.
Bueno, la veurem amb una...
Sí?
A Ricard.
Sí? Home, pot ser més, la pots considerar més petita.
Però per què dius que no?
Perquè si esteu dient que el Madrid sempre una cosa va amb l'altra, no?
Bueno, doncs
si Florentino és el club, doncs ja està, doncs no hi ha oposició al club.
Bueno,
ja està,
doncs hi ha gent que no pensa com s'associava al Madrid a Florentino, ara ja no.
No.
Hi ha una part de gent que no associa a Florentino.
Un terç de la gent que va votar.
Però això és un primer pas per una cosa, Ricard. És a dir, no ens oblidem que l'assumpte nuclear de les eleccions del Madrid encara no s'ha debatut, que és el referèndum sobre la venda del 5 al 10%. Sí. Aquest és el moll de l'os, perquè has de veure
que això, quan
necessita Florentino per aprovar-ho, perquè farà un referèndum.
Has de fer un referèndum.
No, ha de passar per referèndum. I el referèndum, em sembla que són, segons els estatuts, el 50%. Si no t'aprova el 50%, no s'aprova. Per tant, tu comences a tenir índex de que potser el referèndum aquest no el passes.
Tan folgat no estarà, no.
Salvador Sostres, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
T'estàs passant bé?
Home, jo m'ho estic passant molt bé escoltant la tertúlia. Crec que ha arribat el moment, per l'hora, només, de recordar als oients que Florentino Pérez ha guanyat les eleccions.
Sí.
No passa res, però les ha guanyat i pràcticament pel doble dels vots de l'altre. Sí. I també hem de recordar que Florentino Pérez precisament volia escoltar els antiflorentinistes i dimensionar-los. Ell convoca les eleccions perquè entén que hi ha un vot de protesta, entén que hi ha un sentiment anti-ell, no ben bé però Riquelme, sinó anti-ell, i li dona l'oportunitat a aquest sentiment que s'expressi. I aquest sentiment s'expressa després de més de 20 anys d'estar-hi de president, i s'expressa en uns termes que jo crec que no els ha tingut cap altre president, ni polític ni esportiu, després de tants anys al despatx, no? Aquest senyor ha tret el 65% dels vots contra el 35% dels altres. Ja ho trobo impressionant, vull dir, el president Pujol a les últimes eleccions quasi es perd.
Sí, sí.
Entén-me? Sí, sí. No ho estic dient en detriment del president Pujol. Estic dient que una persona tan estimada com el president Pujol li van a d'un escó, no d'un vot, d'un escó. I per tant, a mi em sembla significatiu que un president com Florentino Pérez, que com s'ha vist en aquest principi de tertúlia, però en tants d'altres llocs també, no? Doncs genera uns sentiments molt, molt apassionats al seu voltant, tant els a favor com els en contra, doncs que un president així sigui capaç a la seva edat i després dels anys de mandat de tenir aquest resultat tan ampli, de pràcticament el doble, no ben bé, però pràcticament, a mi em sembla notable.
Fixa't si Florentino volia escoltar el soci i volia que el soci s'expressés, que el canal oficial del club de televisió no li ha donat ni un segon d'antena a un dels dos candidats a la presidència. No ha fet cap entrevista, cap entrevista a un dels dos candidats. Un canal que en teoria està al servei del soci, no del president. Un canal que ahir, mentre es feia el recompte de socis, reemetia finals de Champions en comptes de fer un programa especial de seguiment, i el club ho justifica dient: aquí solo hacemos programas cuando hay resultados oficiales.
El que ha aconseguit Florentino és una heroïcitat, sense cap mena de dubte.
Jo
ho definiria així, com una heroïcitat. Una proesa.
Ha tingut en contra tots els mitjans de comunicació, no ha tingut els mitjans de comunicació a favor, els tradicionals de Madrid no els ha tingut a favor, el meu diari no l'ha tingut a favor, el Mundo no l'ha tingut a favor, etcètera, etcètera. Enrique Riquelme ha jugat bé aquesta carta, ha jugat molt bé aquesta carta. Fèieu referència a la moció de censura del Jan al 2008. O sigui, després de dos anys... És a dir, després de recuperar el club al Jan amb el Rijkaard, de guanyar la Champions i de crear un ambient, jo diria que extraordinari al Barça, va tenir dos anys dolents. No horrorosos, eh? No horrorosos, simplement dolents. És a dir, simplement no es va guanyar cap títol, però no van ser anys catastròfics en què el Barça donés una imatge lamentable, o que caigués a pes, o que l'equip es veiés sense recursos. No, van ser dos anys dolents. I us recordo que el Jan va perdre la moció de censura, i la va passar, perquè feien falta dos terços, però la va perdre. És a dir, va haver-hi més socis que volien treure el Jan, maniobrant per darrere el Sandro a través d'Oriol Giral, i va haver-hi més socis que volien treure el Jan. És a dir, va haver-hi més socis que, si els haguéssim fet cas, ens haguéssim quedat sense l'era prodigiosa del Pep de l'eclosió definitiva del Messi, no? I, per tant, jo crec que aquest moment de la història del Barça cal posar-lo en relació amb aquest moment de la història del Madrid, en què també ve doncs de molts èxits, potser més èxits de Florentino que el Jan, perquè ha guanyat més Copes d'Europa, etc. Però també ve, curiosament, de dos anys en blanc, que senten molt malament en aquesta mena de clubs. I amb un ambient enrarit. I amb unes, diguem-ne, doncs la roda de premsa a la que feia referència el Ramon Besa fa un moment, etc. Tota una sèrie de coses enrarides, complicades, en què el club sí que ha caigut a pes, és a dir, el Madrid ha caigut a pes aquest any. No hi ha hagut una sensació de que a l'últim moment la pilota no ha entrat. No, ha estat una cosa més greu, més profunda, més estructural. I tot i així, en la votació, no? Les eleccions, que sempre, quan són a dos, tenen alguna cosa de plebiscitària i de referendatària, doncs el Florentino ha guanyat 65-35. A mi això em sembla bastant notable. Mm.
Deixa'm un minut, Ramon, i et deixo parlar. Ara tornem.
El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
Catalunya Ràdio.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Ramon Bes, amb Laia Tudela, amb Joel Díaz, Francesc Garriga i també amb Salvador Sostre. Ramon.
No, respecte al que deia el Salvador Sostre sobre la interpretació dels resultats, és veritat que la Porta perd a nivell de vots a la moció de censura, però la guanya perquè no ha de dimitir. És el 60% respecte al 66%.
Sí, 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 totalment d'acord.
D'acord, vull dir que a partir d'aquí els resultats podem dir el mateix, es pot semblar més o menys.
Sí, sí, jo deia que el Jan havia... És a dir, que el Jan havia passat l'emoció, evidentment, però no l'havia guanyat. El que volia venir a tenir a dir en relació al comentari que t'havies fet abans és que el 2 anys en blanc al Barça van causar un estrèpit molt superior al votant del president al que han causat 2 anys en blanc al votant del president del Real Madrid. I que, per tant, són dades que podíem posar en relació l'una amb l'altra. Però, evidentment, el Jan va passar la moció i van anar d'un pèl, però van passar, evidentment, i van anar bé, perquè després van venir uns èxits que van ser encara millors dels de la primera etapa, no?
Vull dir que, a cap i a la fi, el que volia ressaltar és que el joc democràtic o d'acudir les urnes, si es vol dir, per no barrejar determinades expressions que es poden interpretar en un sentit o un altre, el Barça ha tingut una certa cultura d'anar a les urnes, de mocions de censura, de candidats, de precandidats, vull dir, hi ha un joc electoral que a Madrid no hi ha estat. I que ara,
perquè hi ha hagut oposició, però bueno, això no és com que sigui menys democràtic.
Bueno, però és un altre tipus de cultura i manera de fer. És a dir, no té exactament el mateix, però és on vull anar a parar, Salvador, i acabo. És a dir, en aquest joc, els mitjans de comunicació han jugat un paper. Sí. És ara el que es queixa Florentino Pérez, que té els mitjans en contra. Florentino Pérez ha actuat amb els mitjans de comunicació, posant i traient redactors en cap. Això ho sap tothom. Ha influït. I tothom...
Això és una llegenda.
No és una llegenda. Jo són casos concrets, no fem. I hem acabat... I hem acabat parlant...
No ha passat això mai.
Un moment.
És a dir, amb Convergència no ha passat...
Convergència... Salvador, jo parlo de casos...
Ha passat a tot arreu, però crec que magnificar els casos del Madrid en relació al que hagi pogut passar al Barça...
Jo crec que no... Bueno, intento explicar per què...
Acaba Ramon Cé.
La diferència que hi ha entre el per què Florentino Pérez ha deixat amb els mitjans convencionals i ha passat a altres mitjans més alternatius. Recordem que la Superliga l'anuncia el Chiringuito. No l'anuncia... Londres, o l'anuncia que farà un gran torneig amb tots els clubs europeus.
Se'n va fer una entrevista, l'última entrevista la fan en un programa d'Ovnis.
Vull dir que en això ell diu, és la manera de escenificar que hi ha un distanciament amb els mitjans de comunicació. I els mitjans de comunicació ha passat de que hi havia una complicitat, igual que la que ha tingut altres presidents del Barça, en el seu moment Núñez, en el seu moment Laporta, els que vulguem, i que ara no la té. I que segurament, explicava també aquí la Laia, alguns casos han significat efectivament contra Florentino. El fet de l'ABC és curiós, perquè l'ABC, ell entra amb una... L'ABC té un columnista com tu, Salvador. Diguem que, com a mínim, hi ha una veu que no està en contra de Florentino, diria jo. O no?
Hi ha alguna altra.
Sí. Bueno, vull dir, no és una marca que està en contra necessàriament del Florentino. I ell, en canvi, ven que l'ABC és un diari que es donarà de baixa i tu dius, jo l'ABC, amb tots els meus respectes, i el llegeixo, perquè llegeixo tothom, no he vist que hagi fet una campanya anti-Florentino abans que fes la conferència de premsa. No fotem.
No, perquè a més el diari, amb això, jo he estat molt orgullós del meu diari, perquè tot i l'agressió que va rebre completament fora de lloc, ha mantingut una posició equànime durant la campanya, fins i tot després de la roda de premsa, de manera que aquí no és ben bé aquest el programa, però evidentment el que sí que és veritat és que Riquelme ha estat, que Riquelme i Galán i tots... És a dir, al voltant del Madrid... Al voltant de l'antiflorentinisme hi ha pocs interessos vinculats al club. Hi ha pocs interessos que facin referència al futbol, que facin referència a l'aparell institucional del Madrid, als interessos, que podríem dir així en general, del Madrid. Així com Víctor Font té uns interessos que estan relacionats amb el Barça, i això no se li pot discutir per molt que no se'l voti, o per molt que no agradi, o per molt que sembli un maldestre en les relacions socials, doncs no se li pot discutir que els seus interessos estaven organitzats al voltant del Barça i els del president Laporta exactament igual. El que al voltant de la candidatura de Riquelme i de les persones que l'acompanyen, sovint des de l'ombra, jo crec que no hi ha interessos relacionats amb el futbol, sinó amb el poder. I que aquests interessos relacionats amb el poder tenen molt més a veure en derrocar Florentino com a empresari i de passar-li factures del món de l'empresa, que no pas de proposar, em sembla que això també ho ha dit el Ramon, o sigui, segur que ho ha dit el Ramon, en oposar al programa o a la manera de fer de Florentino una manera de fer nova, un programa esportiu nou, una concepció nova del club. No hi ha hagut aquesta concepció nova del club per part de Riquelme, hi ha hagut una concepció del club similar.
Salvador, també hauries de tenir en compte el temps de campanya i precampanya que li ha donat el Florentino a Riquelme. un mes.
El mínim obligatori.
Ha estat menys d'un mes. Hòstia, a l'hora de preparar-te una candidatura, que jo, que el Riquelme aquest, a mi me la porta al pairo, sincerament, però...
És un bon empresari, O sigui,
és que m'és igual, però a nivell de campanya, i perquè ja tenim una experiència veient campanyes de presidència a clubs de futbol, ostres, organitzar-ho tot plegat, trobar unes cares que no facin pena de veure... una política comunicativa, actes, no sé què...
És pràcticament impossible.
És pràcticament impossible. És a dir, no se li ha donat oportunitat a aquest home de lluitar...
Aquí tots els presidents, tots tenen la prerrogativa de convocar eleccions, no? És la seva gran prerrogativa, segurament, convocar eleccions. Aleshores, traslladat en l'àmbit també polític, un president quan convoca eleccions, hi ha 52 dies, es pot convocar quan vulgui, però en principi hi ha uns terminis, i aquests terminis són legals i són per tothom. És a dir, la pretendre que hi ha una operació que ha fet el president del Real Madrid escurçant els terminis o
però això no és pretendre, no, això és així, Salvador, això és així. Ha donat el mínim temps obligatori que és legal, és a dir, no estem dient que s'hagi saltat els estatuts.